migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, el Departament de Salut ha rebutjat el sistema d'assignació de places MIR i, a més, ha demanat una convocatòria extraordinària per ocupar vacants. Clar, el cas és que queden places buides. La xifra que tinc aquí sobre, ara les confirmarem, són 71 places de medicina familiar i comunitària que no s'han ocupat i queden allà. Ostres, les pitjors previsions ens tiren a sobre ja. Ja no parlaven només del problema de la jubilació, del relleu generacional als metges, sinó que també estem parlant de que ja ho tenim aquí. Bé, parlem del tema amb la doctora Lourdes Franco, que és secretària d'Atenció Primària de Metges de Catalunya i metgessa de família del Cap d'Amposta. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ostres, estem parlant de 71 places. S'ha dit, la xifra és correcta?
És correcta, sí.
O sigui, 71 places de medicina familiar i comunitària que queden buides per ara.
De moment, sí.
Sap vostè aquella dita que diu a perro flaco todos son pulgas? Sembla que això els estigui passat al sistema sanitari.
Sí, bueno, això és la conseqüència de tants d'anys de no ficar els diners que tocaven, de no fer cas a la situació que s'estava donant i que venim ja reclamant i avisant des de fa molt de temps. Fa anys que se va acumulant aquesta situació des de les retallades. Hem anat una mica a pitjor, a poc a poc, però clar, la pandèmia ho ha precipitat tot i ara ens trobem, com dius tu, en una situació una mica de, no?, de encrucijada, que es diu en castellà, no?, una mica en el xucat.
Clar, i què farem? Perquè amb 71 places que queden buides, això suposa més feina, més càrrega de feina per la resta?
Bueno, en principi, en l'època de formació no ho deuria, perquè el metge resident, mentre estan aquests 4 anys de formació, no se li ha de comptar com a plaça que, no?, estructural, sinó que està de més a més. Però sí que, evidentment, això, bueno, donarà en un futur immediat, no?, una falta de professionals als quals temptar, no?, amb el nostre sistema perquè es quedin posteriorment i això afecta el relleu generacional directament.
D'entrada, Salut ha convocat o demana convocar aquesta convocatòria extraordinària per ocupar vacants, a més que ha rebutjat el sistema d'assignació de places MIR. Està actuant correctament en aquest cas el departament?
Bueno, nosaltres estem d'acord en que s'ocupin, està clar. Aquesta situació és anòmala i conseqüència de tot plegat, com ja t'he comentat, però bueno, és bo que es puguin ocupar aquestes places, per tant, benvinguts si hi ha una convocatòria extraordinària. Però a veure, tot i que el sistema d'elecció tampoc hi estem d'acord, no?, i ja ho hem denunciat en altres ocasions, no ha sigut la causa en aquest moment de que això hagi quedat buit, no? Nosaltres discrepem respecte al departament en aquest sentit perquè, a veure, només s'ha de mirar tots els números, no?, altres anys o l'any passat en comparació, totes les places es van elegir i, per exemple, aquest any Andalusia, que tenia més places que nosaltres, 400 i algo, només hi ha quedat una vacant, no? Per tant, no, el sistema en si, tot i que pot ser dolent, no és la causa de que hi hagin 70 o 71 places que no s'han elegit a Catalunya.
Ostres, Lourdes, però què està passant a Catalunya? Perquè és una sensació, i a vegades quan he parlat amb vosaltres s'acrescentava aquesta sensació de que tenia un sistema sanitari que podia ser fins i tot exemplar, cada cop la caiguda sembla en picat. És tan greu com la sensació que tinc?
Potser fins i tot més d'aquesta sensació.
Ostres!
Sí. Teníem un sistema sanitari molt bo, amb grans professionals que a poc a poc o bé s'han anat jubilant o han anat marxant a fora, a altres comunitats autònomes, a l'estranger, a fer d'altres coses que no tenen a veure amb la medicina, perquè el que hem fet és que els metges i les metgesses que hi són, la gran majoria estiguin malalts d'una forma o una altra, i que no tinguem aquesta renovació. Les condicions laborals són nefastes, les retribucions són de les pitjors de tot l'estat espanyol, i si ja comparem amb Europa, vamos, la cosa se dispara, no? I evidentment la gent jove que no té lligams, doncs el que prefereix és marxar a fora. Per tant, això vol dir que la situació d'expulsió de les metgesses de família, l'atenció primària, cada vegada és més, no? Més, està més sobre la taula,
sí.
No? I un futur sense metgesses de família, l'atenció primària, és factible en aquest moment.
Ara, doctora, deixaré anar una idea que pot ser fins i tot conspiranoica, però ja em corregeixes, eh? Dóna la sensació que, bé, aquest problema no és nou, no estem parlant d'un problema d'avui ni d'ahir, estem parlant de que ja abans de la pandèmia ja parlàvem de tot això. Dóna la sensació que hi ha com un moviment soterrat per desviar la gent cap a la sanitat privada.
Bueno...
Ja dic que és una idea que, perdoni tothom que estigui escoltant, que entenc que potser una mica té un punt de farum conspiranoi, però, ostres, quan passen tants anys i no es posa remei, la idea no em sembla tan boja, no?
Bueno, a nosaltres tampoc, eh? Vull dir, perquè només cal veure les estadístiques. A Catalunya, més del 30% de la població té una assegurança privada de salut. Això l'únic que aconsegueix és fer una sanitat de doble velocitat, no? El que té diners i s'ho pot pagar i s'ho pot permetre, doncs té un accés a la sanitat més immediat, tot i que les privades ara ja també comencen a estar col·lapsades. I la privada el que no fa és tota l'atenció preventiva i comunitària que necessitem com a societat per tindre un estat de benestar i una millor qualitat de vida. I el que no s'ho pot pagar, que no arriba, no té diners, doncs acabarà tenint una situació que si les coses no se recuperen i no se recondueixen, serà una sanitat de beneficència.
Que consti que el que vull dir, tampoc vull demonitzar ningú tipus de sanitat, ni molt menys, eh? No és la meva intenció, ni molt menys.
No és per això, no és per demonitzar, és simplement per la realitat que estem vivint i el que estem veient nosaltres a les nostres consultes dia a dia, no? I tu normalment el que tenim són això, la gent que té un cert poder adquisitiu que ja et venen amb les proves complementàries fetes perquè la llista d'espera és enorme i llavors s'ho han fet per la privada, no? I el que no pot, pues aguanta el dolor, aguanta la situació i pateix, no? Molt més en aquest sentit. Llavors, aquesta és la diferència que cada vegada, no? És més gran.
Doctora, ja per acabar, hi ha esperança de solució a tot això, de que es posi ja una base per remuntar la situació?
Sí, se poden ficar solucions, clar que sí, s'han de ficar, no? Diners a sobre de la taula i passar del 17,7% de pressupost aquest any al 25% que hauria de ser i que tots els organismes internacionals recomanen, destinat única i exclusivament a l'atenció primària. Ens falten 1.000 milions d'euros. No? Hi ha els dos convenis de l'atenció primària laborals, no? Oberts en aquest moment, en negociacions, tant l'ICS com la concertada, el Siscat, que tenen l'oportunitat de poder ficar opcions i vies per millorar les condicions laborals i les retributives, evidentment, equiparar-nos a Europa perquè la gent no marxi i fer-ho atractiu. I per l'altra banda, doncs, instar als organismes competents, no? Als ministeris que toquin, a que, bueno, hi hagi una presència més intensa, no? Amb càtedres d'atenció primària a lo que és el pregrau, per a que el prestigi de la nostra especialitat, doncs, es pugui recuperar i que siguem més atractius per les properes generacions.
Doncs, doctora Lourdes Franco, secretària d'Atenció Primària de Metges de Catalunya i metgessa de família del CAP d'Amposta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Merci.